Bon dia. Preocupació per la sequedat i la massa forestal als boscos i crida la precaució de les ADF de la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Estem primera quinzena de juliol, portem un mes de temperatures molt altes, estem veient que l'estrat, estem veient que la vegetació, sobretot la fina, s'està assecant moltíssim. Hem, com abans he dit, també el tema del cosetxar ha vingut tot molt abans, no? Això són signes de que el nostre bosc està començant a canviar i no sabem si aquestes temperatures es mantenen, en quin punt podem arribar, per exemple, un mes d'agost. Això fa que si no tenim pluja, pues, les condicions meteorològiques que ens trobarem, bueno, les condicions del bosc que ens trobarem, pues, per nosaltres són bastant preocupants.
És el president de les ADF de la Garrotxa, Xevi Quintana. Fa uns dies van estar treballant en l'extinció de l'incendi de Cornellà del Terri. Asseguren que cada cop es troben en focs més violents i que és clau que la gent faci cas a les restriccions i al pla Alfa. Lamenten també el turisme d'incendis cada dia més previst i que s'ha fet visible, per exemple, a les Gavarres. De seguida repassarem aquest i d'altres temes abans, però avui estem a mitja setmana, dimecres 15 de juliol del 2026, i el dia doncs té molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 400.000 euros en millores d'abastament d'aigua a 12 municipis garrotxins. Inclou l'execució o redacció de fins a 16 projectes diferents. Un dels més destacats és la portada d'aigua a Sant Miquel de Pineda o la reposició d'un nou pou a la Canya. Escoltem el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter.
Això són el que diem les subvencions en alta de les xarxes d'abastament en alta. Per tant, això hi ha un, segons les bases de la convocatòria, han sortit ara, s'han aprovat, i per tant, a partir d'ara hi ha un temps prudencial per poder desenvolupar tots aquests projectes. Vull dir que no. I també després hi ha possibilitat de pròrroga. Per tant, nosaltres el que ens interessa és que tot el diner estigui en el camp, no? com deia el Corip.
L'Ajuntament d'Olot integra i Ferran Coves dissenyen una samarreta per fomentar l'ús del català. Amb aquesta acció es pretén rememorar les camisetes de colles que fan els diferents grups d'amics per festes d'altura. La samarreta té elements que defineixen la cultura popular i la identitat olotina. Escoltem la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament d'Olot, Susana Pagès.
La regidoria de català tenia la idea de fer una samarreta. Aquesta idea surt de les típiques samarretes de colles que hi ha per festes d'altura. Doncs va sortir la idea de dir la colla és un sentiment d'unió, de pertinença. Doncs una mica el que volem és que també aquesta llengua catalana sigui de tota la colla, de tota la ciutat, no? Aquest sentiment de que aquí a Olot es parla en català.
I tornen els concerts a la fresca Sant Jaume de Llierca. 3 anys després, una proposta que torna per intentar engrescar els veïns i veïnes de la localitat i gaudir de l'estiu i la companyia en hores, això sí, no tan acalorades com la resta del dia. Per part de l'Ajuntament veuen amb bons ulls tornar a fer aquestes iniciatives després de l'èxit de la resta de pobles de la Garrotxa. Escoltem alguns dels membres de l'Ajuntament.
Mira, des que estem a l'Ajuntament, doncs en havíem fet al principi. Ara feia 2 o 3 anys que no ho fèiem, perquè també s'ha de dir que la resta de pobles veïns doncs també feien propostes. Aquest any també en fan, però bueno, nosaltres hem volgut fer aquesta prèvia a la Festa Major.
I avui en l'àmbit esportiu un nom propi, el de Genís Grau, que aconsegueix una 5a posició a la Copa d'Europa Premium de Holten. El de Castellfollit de la Roca ha aconseguit un temps total de 52 minuts i 29 segons, que no li han permès, això sí, situar-se en el podi d'aquesta competició, tot i remuntar amb la bicicleta just després de la natació. En repassarem i en donarem més detalls. També és notícia que Olot, com vam dir ja fa uns dies, acollirà la Supercopa Masculina i Femenina d'Hoquei 2026. Serà del 23 al 25 d'octubre a la Josep Jou i s'hi podran veure equips com el Barça, el Liceu i l'Igualada, entre d'altres. Després de l'experiència del 2022, aquest any es farà també, òbviament, en motiu de que Olot és Ciutat Europea de l'Esports. El regidor d'Esports, precisament a l'Ajuntament d'Olot, és Aniol Sallabona.
La veritat, doncs, que ens fa molta il·lusió que hagin tornat a pensar en Olot. Era un esdeveniment d'aquests que teníem marcat i que vam aixecar el dit precisament per dir, escolteu, penseu en Olot, pensem que ho podem fer bé, us vam demostrar el 2022 que podem ser una fantàstica seu per disputar aquest primer gran campionat de la temporada. Es van esgotar totes les localitats, totes les entrades, la ciutat s'hi va volcar, es va generar un ambient fantàstic d'hoquei durant tot el cap de setmana i per tant doncs, els hi vam fer saber la nostra predisposició a poder acollir aquest esdeveniment.
I a la contraportada, projectes arquitectònics d'RCR mundialment reconeguts i fets per garrotxins són recollits en un catàleg. Forma part de la col·laboració entre el grup d'arquitectes garrotxí i el Museu de la Garrotxa. El llibre catàleg es titula RCR Arquitectes, Arrels i Ales, un viatge dels inicis a l'actualitat. L'acte, que s'ha dut a terme també a la zona del Tossols, ha coincidit amb la restauració del Pavelló del Bany i Josep Quintana és el regidor de Cultura.
Som aquí, doncs, com dèiem, aquest espai per presentar el catàleg Arrels i Ales, que han fet des de RCR en relació amb l'exposició que, com sabeu, tenim oberta al Museu Comarcal, a tot l'hospici, per explicar la trajectòria d'aquest equip d'arquitectes garrotxins.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya, el món. Doncs a Catalunya, Espanya, al món, avui parlem de que s'ha desarticulat un grup criminal per estafes financeres massives mitjançant la suplantació d'identitat. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 1.600 documents identificatius que s'utilitzaven per contractar targetes de crèdit i productes financers. La presidenta del PSOE i dos fiscals que es van reunir amb l'Eire Díez declaren com a testimonis Cristina Narbona, així com els fiscals Diego Villafaña i Beatriz López compareixeran aquest dimecres a l'Audiència Nacional per les converses i reunions que van mantenir amb Díez, investigada per, presumptament, intentat torpedinar investigacions judicials al PSOE. El Ministeri de Transports construirà un carril extra als trams de l'AP7 on hi ha més cues i accidents. Es preveu fer un quart carril entre Vilafranca i Martorell i entre Sant Celoni i Montornès, però encara no se sap quan començaran les obres i, òbviament, tampoc quan s'acabaran. Detingut a Berlín un home de 68 anys per drogar i violar desenes de dones i gravar-ho en vídeo. De moment han denunciat 14 dones, però la policia ha pogut constatar que hi ha almenys una seixantena de víctimes. I almenys 6 morts en l'incendi d'un edifici en obres al centre de Brussel·les. El foc hauria començat a la segona planta de l'edifici i hauria bloquejat els ascensors on diverses persones hi haurien quedat atrapades.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I pel que fa al temps, arriba al màxim de la tercera onada de calor, coincidint amb un dia de més núvols. Malgrat això, el vent reescalfat d'entre Ponent i Garbí dispararà el termòmetre en alguns indrets del país. Per tant, la xafogor continuarà sent intensa a les comarques de Girona. Al migdia estem veient aquest ascens del termòmetre ara mateix a la capital de la Garrotxa, a Olot, i tenim uns 36 graus, pot ser que pugin fins als 38-39. De cara a dijous es mantindrà l'ambient encalitjat i mig ennuvolat, fins i tot amb alguns ruixats dispersos. Després d'una nit molt càlida, de dia el termòmetre, això sí, es desinflarà una mica. Malgrat tot, tornarem a tocar els 40 graus de temperatura màxima. Per tant, el sol tornarà a ser protagonista i la calor que no afluixa. Això és el que ens ve, el que ens arriba en els pròxims dies.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio Online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
I ara sí, després de repassar el temps, parlem del temps, però des d'un altre vessant. I és que hi ha una preocupació per la sequedat i la massa forestal dels boscos i crida a la precaució per part de les ADF de la Garrotxa. Fa uns dies van estar treballant en l'extinció de l'incendi de Cornellà del Terri. Asseguren que cada cop es troben amb focs més violents i que és clau que la gent faci cas a les restriccions i al Pla Alfa. Lamenten també el turisme d'incendis cada dia més previst i que s'ha fet visible, per exemple, a les Gavarres, Gerard Puigdemont.
L'estiu ha començat fort pel que fa a calor i el fet que els boscos de arreu estiguin frondosos i en alguns casos descuidats no hi ajuda gens ni mica. Tota aquesta massa forestal és combustible i a més complica la visió a l'hora de treballar dels serveis d'emergència en cas d'incendi. Xavi Quintana és president de les ADF de la Garrotxa.
Estem primera quinzena de juliol, portem un mes de temperatures molt altes, estem veient que l'estrat, estem veient que la vegetació, sobretot la fina, s'està assecant moltíssim. Hem, com abans he dit, també el tema del cosetxar ha vingut tot molt abans, no? Això són signes de que el nostre bosc està començant a canviar i no sabem si aquestes temperatures es mantenen, en quin punt podem arribar, per exemple, un mes d'agost. Això fa que si no tenim pluja, pues, les condicions meteorològiques que ens trobarem, bueno, les condicions del bosc que ens trobarem, pues, per nosaltres són bastant preocupants.
Les ADF de la Garrotxa van ser presents a l'incendi de Cornellà del Terri de fa uns dies. Asseguren que cada dia més es troben en focs més difícils d'extingir i que els obliga a treballar d'altres maneres.
Nosaltres vam estar treballant a l'incendi de Cornellà del Terri el mateix dia que es va haver-hi el foc de les Gavarres. Vam veure un foc que anava amb una velocitat molt alta, que propagava bastant ràpid. Quan teníem el foc més o menys estabilitzat, ens vàrem trobar amb una arrencada des del que seria el flanc esquerre, pues, degut a les corrents que aspirava des de l'incendi de la Bisbal. Estem parlant de 26 quilòmetres de distància. A vegades això ens costarà d'entendre, però un incendi com el de la Bisbal d'Empordà o de les Gavarres tenia un poder d'incendi tan gran.
Per això fan crida a la precaució a la ciutadania i sobretot a fer cas de les restriccions. Lamenten que cada dia sigui més visible el turisme d'incendis i la curiositat de la gent per anar a veure què passa o com ha quedat el bosc després d'un incendi, la qual cosa posa en perill la vida del que hi va i de les persones que els han d'anar a rescatar o que simplement viuen a la zona.
Ens l'hem de creure, aquest pla. O sigui, aquest pla fan experts valorant molts d'ítems en quant al territori per declarar quin tipus de risc tenim a cada lloc. Després, si veiem que el pla alfa està pujant de risc, no fem activitats que puguin comportar un risc de que hi hagi una ignició o que hi hagi un perill d'incendi forestal. No fem activitats en les quals, doncs, ens endinsarem a dintre del bosc i això pot comportar que en cas de que hi hagi un incendi forestal tinguem feina a buscar aquestes persones que s'han endinsat. Quan es fan les recomanacions i les prohibicions no es fan perquè sí.
Des de fa temps, les diverses ADFs de la Garrotxa han estat fent tasques preventives en zones boscoses de la comarca.
El que sí que hem fet amb el tema de la prevenció és treballar a el que són les pistes forestals, arrejant-les a el que seria el ferm i fent amplitud del que serien les franges per intentar obrir caixa, perquè obrir caixa vol dir que des de dalt puguis veure el que és la pista forestal i d'aquesta manera els camions de bombers puguin transitar amb comoditat i seguretat, i per l'altra banda, doncs, com mitjans aeris puguin veure els vehicles que estan transitant per les pistes.
Aquests dies s'ha complert la variable 30-30-30, humitat per sota del 30%, vent superior als 30 km per hora i temperatures superiors als 30 graus. Un còctel malauradament perfecte perquè generin incendis forestals.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 400.000 euros en millores d'abastament d'aigua a 12 municipis garrotxins. Inclou l'execució o redacció de fins a 16 projectes diferents. Un dels més destacats és la portada d'aigua a Sant Miquel de Pineda o la reposició d'un pou a la canya.
L'Agència Catalana de l'Aigua subvencionarà prop de 300 projectes arreu de Catalunya valorats en 27 milions d'euros en els pròxims anys. A la Garrotxa se subvencionaran 16 actuacions a diferents municipis amb un valor total de 391.000 euros. Argelaguer, Tortellà, Montagut i Maià de Montcal se subvencionaran 4 projectes de construcció de plantes per eliminar sulfats de l'aigua. A Sant Feliu de Pallerol se subvencionarà la portada d'aigua al veïnat de Sant Miquel de Pineda en la seva fase executiva, mentre que pel veïnat de Sacot de Santa Pau els diners aniran destinats a la redacció del projecte. També s'invertiran diners per fer millores als dipòsits de Montagut i Tortellà, que reben aigua del Gomarell. També rebrà subvencions la Vall d'en Bas per la redacció del projecte de construcció d'un dipòsit a Joanetes i per fer millores en un altre. L'ACA també finançarà millores d'abastament en alta a Castellfollit, on també es faran millores a la potabilitzadora, a les Planes d'Hostoles, a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols i a Sant Jaume de Llierca. A la Canya es farà la reposició d'un pou i a Oix s'executarà la construcció d'un nou punt de captació. Josep Lluís Armenter és director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Això són el que diem les subvencions en alta de les xarxes d'abastament en alta. Per tant, això hi ha un, segons les bases de la convocatòria, han sortit ara, s'han aprovat, i per tant, a partir d'ara hi ha un temps prudencial per poder desenvolupar tots aquests projectes. Vull dir que no, i també després hi ha possibilitat de pròrroga. Per tant, nosaltres el que ens interessa és que tot el diner sigui en el camp, no? com deia el Corip.
Un cop aprovades totes aquestes actuacions, ja se sap segur que tiraran endavant, després del vistiplau de la Conselleria de Territori de la Generalitat. Aquesta vegada, la demarcació de Girona és la segona zona del país que més diners aglutina d'aquesta línia d'ajudes de l'ACA, només per darrere de la demarcació de Tarragona.
I l'Ajuntament d'Olot, Íntegre i Ferran Coves dissenyen una samarreta per fomentar l'ús del català. Amb aquesta acció es pretén rememorar les camisetes de colles que fan els diferents grups d'amics per festes d'altura. La samarreta té elements que defineixen la cultura popular i la identitat olotina. Francesc Fernández.
L'Ajuntament d'Olot ha presentat, juntament amb Integre i l'artista Ferran Coves, una nova acció per fomentar l'ús del català. En aquesta ocasió s'ha dissenyat una samarreta que vol fer sentir orgullosos a tots els olotins i olotines, reunint dos factors crucials per la vida rutinària de la gent d'Olot: la cultura olotina i la llengua catalana. La regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament d'Olot, Susana Pagès, parla sobre la intencionalitat que té aquesta proposta.
La regidoria de català tenia la idea de fer una samarreta. Aquesta idea surt de les típiques samarretes de colles que hi ha per festes d'altura. Doncs va sortir la idea de dir la colla és un sentiment d'unió, de pertinença. Doncs una mica el que volem és que també aquesta llengua catalana sigui de tota la colla, de tota la ciutat, no? Aquest sentiment de que aquí a Olot es parla en català.
El dissenyador de la samarreta, l'artista Ferran Coves, explica com va ser tot el procés per crear el disseny final.
Vam començar a pensar icones locals que ens podrien definir. A part de comunicar-nos una llengua, també ens defineix el tarannà i la manera que som. I aquí ve l'excusa aquesta que ens va servir per il·lustrar aquesta finestra, que ens obre, que ens mirem al món a través d'aquesta finestra, que és la nostra llengua. Les icones són d'imaginari local, hi ha faràndula, hi ha paisatge, i estan envoltades d'aquesta frase amb la tonada de l'Aigat d'Olot.
Per altra banda, la responsable de la botiga Íntegre, Sandra Vidal, explica quina funció durà a terme l'entitat en el procés de creació d'aquesta i es mostra agraïda a l'Ajuntament per haver pensat en ells per un acte així.
Aquesta és una col·laboració que té un doble valor. D'una banda, contribueix a la promoció i defensa del català, i de l'altra, genera oportunitats laborals a les persones ateses per Íntegre. L'estampació de les camisetes es realitza en el marc del nostre projecte d'inclusió laboral, que ofereix oportunitats de feina a persones amb diversitat funcional i fomenta la participació activa a la societat.
La samarreta inclou la frase «A l'any 2026 a Olot hi hagués un esclat que el català s'hi passejava pels carrers de la ciutat», fent referència a la cançó de l'Aigat d'Olot rememorant els fets històrics que van succeir el 17 d'octubre de 1940.
I tornen els concerts a la fresca Sant Jaume de Llierca 3 anys després, una proposta que torna per intentar engrescar veïns i veïnes de la localitat i gaudir de l'estiu i la companyia, això sí, en hores no tan acalorades com la resta del dia. Per part de l'Ajuntament veuen amb bons ulls tornar a fer aquestes iniciatives després de l'èxit de la resta de pobles de la Garrotxa i Jan Bretxa.
A Sant Jaume de Llierca es va viure una experiència que feia temps que no es feia, uns concerts a la fresca. La proposta va acollir veïns i veïnes de la localitat de la Vall de Llierca en un nimercada, un xic per la calor i la companyia entre els seus habitants. Una iniciativa que l'Ajuntament de la mateixa localitat ha dut a terme després de 3 anys sense fer-ne. En parla Lourdes Barres, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
Mira, des que estem a l'Ajuntament, doncs havíem fet al principi, ara feia 2 o 3 anys que no ho fèiem, perquè també s'ha de dir que la resta de pobles veïns doncs també feien propostes. Aquest any també en fan, però bueno, nosaltres hem volgut fer aquesta prèvia a la Festa Major.
Aquesta iniciativa prové de les altres que diferents pobles de la Garrotxa han fet, oferir cultura i música en directe. El concert va ser interpretat per Velvet Jeans, una parella que ha fet interpretacions i cançons pròpies per a tots els habitants de Sant Jaume de Llierca que van emplenar la plaça del sindicat gaudint de l'estiu. A més, aquests esveniments dins Estiu a la Fresca serveixen de prèvia a la Festa Major de Sant Jaume de Llierca.
Aquest estiu l'equip de govern doncs, va pensar de fer una prèvia a les festes majors, que són ara el 25 de juliol, i una mica doncs, per aprofitar aquestes estones al vespre, que fa molta calor a casa, doncs, sortir una mica amb els companys, amb els amics, amb la família, doncs, aquí a la plaça del sindicat.
El pròxim acte d'estiu a la Fresca és el dia 23 de juliol, on actuaran Banda Neon i DJ Sicaris, com a prèvia de la Festa Major de Sant Jaume Llierca, que es farà entre el 24 i 26 de juliol.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I en esport, Genís Grau segueix aconseguint trencar nous reptes i grans resultats a nivell professional. Aquest cap de setmana passat als Països Baixos, concretament a Holten, s'ha dut a terme la Copa d'Europa Premium, on el de Castellfollit de la Roca hi ha participat. Grau ha aconseguit un resultat final de 52 minuts i 29 segons. En aquest triatló ja ha quedat en una cinquena posició de 57 participants. La competició ha començat amb la natació, concretament al llac de Domelar, on ha fet un temps total de 9 minuts i 45 segons. Grau ha acabat la primera prova en una 27a posició, amb una mitjana d'un minut i 18 segons cada 100 metres nedats. Per passar de la natació a la bicicleta, només ha tardat 42 segons en la transició. Pel que fa a la bicicleta, un dels seus punts forts ha aconseguit grans resultats. S'ha situat en quarta posició, un cop acabada l'etapa, amb un temps total de 26 minuts i 21 segons sobre la bici, amb una mitjana de 46 km per hora. Després, la segona transició ha aconseguit retallar distàncies i mantenir-se en aquestes primeres posicions amb un temps final de 25 segons. Finalment, ha tancat la tercera disciplina, que és el córrer, amb un temps de 15 minuts i 18 segons, acabant en cinquena posició i amb una mitjana de 3 minuts al quilòmetre. Amb aquests temps, Grau tanca una nova participació a la Copa d'Europa i segueix consolidant-se en l'èlit europea del món del triatló. I si parlem també d'èlit, hem de parlar de l'èlit estatal, perquè Olot acollirà la Supercopa Masculina i Femenina d'Hockey 2026, tal i com ja vam avançar fa uns dies. Serà del 23 al 25 d'octubre a la Josep Jou i s'hi podran veure equips com el Barça, el Liceo i l'Igualada, entre d'altres. Després de l'experiència del 2022, aquest any es farà en motiu d'Olot, Ciutat Europea de l'Esport.
Olot acollirà la Supercopa Masculina i Femenina d'Espanya d'Hockey. La competició esportiva s'emmarca dins Olot, Ciutat Europea de l'Esport. Aquest any, com a novetat, la capital garrotxina incorpora la Supercopa Femenina, donat que la darrera vegada va acollir la masculina. La màxima competició estatal d'hoquei se celebrarà entre el divendres 23 i el diumenge 25 d'octubre a la pista Josep Jou. Divendres es jugaran les semifinals femenines i dissabte les masculines. Diumenge es podrà gaudir de les dues grans finals. En parla el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona.
La veritat, doncs, que ens fa molta il·lusió que hagin tornat a pensar en Olot. Era un esdeveniment d'aquests que teníem marcat i que vam aixecar el dit precisament per dir, escolteu, penseu en Olot, pensem que ho podem fer bé, us vam demostrar el 2022 que podem ser una fantàstica seu per disputar aquest primer gran campionat de la temporada. Es van esgotar totes les localitats, totes les entrades, la ciutat s'hi va volcar, es va generar un ambient fantàstic d'hoquei durant tot el cap de setmana i per tant doncs, els hi van fer saber la nostra predisposició a poder acollir aquest esdeveniment.
Alguns dels equips que trepitjaran la Josep Jou són l'actual campió d'hoquei Lliga, l'Igualada, el campió de la Copa del Rei, el Hockey Club Liceo o Barça i Calafell. Pel que fa a les competicions femenines, es trobaran el Vilassana, el Club Patí Esnec, Fraga, etc. Uns campionats que se sumen a altres que Olot ha acollit com els campionats d'Europa sub-17 masculí i femení l'any 2024. Amb aquesta competició, Olot es consolida en la celebració de campionats estatals i internacionals d'hoquei patins.
I avui a la contraportada hem de parlar de projectes arquitectònics d'RCR mundialment reconeguts i fets per garrotxins són recollits en un catàleg. Forma part de la col·laboració entre el grup d'arquitectes garrotxí i el Museu de la Garrotxa. El llibre catàleg es titula RCR Arquitectes, Arrels i Ales, un viatge dels inicis a l'actualitat, Llucoll de Carrera.
L'Ajuntament d'Olot, el Museu de la Garrotxa i el grup d'arquitectes RCR han presentat el catàleg de l'exposició RCR Arquitectes, Arrels i Ales, un viatge dels inicis de l'actualitat, al pavelló del Bany d'Olot, a la zona dels Tossols. L'acte ha coincidit amb la restauració del pavelló del Bany. Josep Quintana, regidor de Cultura.
Som aquí, doncs, com dèiem, aquest espai per presentar el catàleg Arrels i Ales, que han fet des de RCR en relació amb l'exposició que, com sabeu, tenim oberta al Museu Comarcal a tot l'hospici, per explicar la trajectòria d'aquest equip d'arquitectes garrotxins.
El catàleg tracta d'ampliar i recollir els continguts del projecte exposat al Museu de la Garrotxa. El llibre recull des dels primers projectes desenvolupats a Olot fins a les obres més recents dels arquitectes garrotxins i tot el que han anat fent al llarg de les últimes 4 dècades, tal com explica el comissari de l'exposició RCR, Jaume Prat.
Estem celebrant que aquesta exposició es queda. És a dir, ara es desmuntarà el museu d'aquí, pues, no sé, 3 setmanes o que sigui, però tenim aquest llibre que ens la recordarà per sempre. I tenim un llibre que ens recordarà el moment en què els RCR van poder fer una exposició a la seva ciutat i al seu carrer. El que estem salvant aquí no és tant que hi hagi hagut aquí un dels artistes garrotxins i olotins més rellevants que hi ha hagut mai, sinó el fet que s'han quedat aquí, que han exercit des d'aquí.
D'altra banda, Ramon Vilalta ha fet èmfasis en com ell, la Carme Pigem i en Rafael Aranda han estat arrelats a la ciutat d'Olot.
Nosaltres vam començar l'exposició volent agrair i la veritat és que una mica quan es va parlar de la possibilitat, diguem, de fer-la, va ser pensant en que sí, que era una oportunitat que se'ns oferia, doncs, de poder agrair, primer podríem dir, aquest paisatge, no? Que és un paisatge evidentment geològic, però també sobretot moldejat per les persones de tantes generacions que ha fet que avui puguem gaudir d'aquests espectacles, de tants i tants racons que ens envolten i que ens inspiren, no?
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha conclòs l'acte donant reconeixement a un grup d'arquitectes que des de la ciutat d'Olot ha influït en diferents indrets a nivell mundial i que gràcies al seu estudi ha donat reconeixement a la ciutat d'Olot.
El que som més característics i que més hem d'agrair com a comarca, com a ciutat i també com a país, és que tinguin el talent que han tingut i el prestigi que han tingut, ho han fet tot des de la nostra ciutat, han demostrat que des d'Olot, des de la Garrotxa, es pot treballar pel món, que des d'Olot estàs connectat amb la resta del planeta i a la vegada acceptant que és gràcies també a la inspiració que els hi ha proporcionat el nostre paisatge singular.
D'aquesta manera, els RCR, els arquitectes i el Museu de la Garrotxa donen per acabat un projecte expositiu que ha volgut mostrar a tothom la trajectòria d'aquest grup d'arquitectes construïda des del territori. El llibre es podrà adquirir a les llibreries El Drac i Isop d'Olot, al Museu de la Garrotxa i a la seu de la Fundació RCR Bunca. La seva exposició es pot veure encara a l'Hospici fins al dia 9 d'agost.
Gràcies, Lluc. Fins aquí l'informatiu a migdia d'avui dimecres 15 de juliol del 2026. Més informació a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.